9 minuts que passen de les dues del migdia i precisament a aquesta hora tenim l'oportunitat de saludar el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, senyor Joan Delort. Senyor Delort, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda.
Deixi'm preguntar-li primer de tot quin és l'estat actual, hores d'ara, de l'incendi d'Àger i també del Bages.
Bé, tots dos els tenim estabilitzats, però com acabo de sentir que ho havíeu comentat també, estabilitzat no vol dir ni que estigui controlat ni que estigui extingit, vol dir que està controlant perquè el perímetre doncs més o menys el tenim colmatat, però que no ens creixi més, i evidentment s'ha de continuar evitant aquestes revifades, que les estem tenint, i sobretot que una d'aquestes revifades no se'ns tornés a reprendre per tornar a fer més gran el perímetre d'actuació, no? És a dir, estem just en aquell moment de les hores que acaben sent més crítiques, les de màxima insolació, i per tant vol dir que les oportunitats de represes ara les tenim més altes i són justament les que ens han de centrar més en aquesta atenció que hi estem donant.
Ara informàvem precisament d'aquestes represes que s'estan donant hores d'ara i que ens informava Sílvia Muñoz, la nostra companya destinada precisament a l'incendi del Bages. El que més preocupa en aquest incendi suposo que és precisament això, aquestes revifades i aquestes represes que ara ens estava comentant.
Així és. De fet, són revifades que, de moment, alguna fins i tot l'hem tingut molt al límit del que és el perímetre d'intervenció que ja teníem ahir, però que, sobretot, poder-les atacar molt ràpidament i que no se'ns facin grans. El risc hi continua existint, és a dir, no està controlat, és un incendi que encara no està controlat i, per tant, vol dir que hi hem d'estar encara molt a sobre i per això hi tenim molts recursos encara destinats. I el nostre propòsit és tant el més aviat possible poder-lo ja passar una fase de control, però que no és immediat en les properes hores.
Senyor Delort, què és el que hem d'esperar per un estiu com aquest? És previsible que hi hagin més incendis d'aquestes característiques? Amb foc virulent i de tantes hectàrees cremades?
Home, si tenim en compte que l'inici teòric de campanya, i dic teòric perquè això de la teoria cada vegada és menys pràctic,
Sí, cada cop la campanya comença abans, sembla.
Sí, diem, del 15 de juny al 15 de setembre. Bé, això cada vegada serà més una ficció, no? Però el mateix dia que començàvem la campanya i l'anunciàvem, a la mateixa tarda és quan ens comença aquell cicle pervers de 6 dies consecutius amb focs simultanis i tal, i ho dèiem a mitjans de juny i ara estem a 19 de juliol, i tenint en compte les setmanes que ens corren per davant, que res albira que en els propers dies tinguem precipitacions d'aigua i que la cosa està molt resseca i que a més les insolacions són altíssimes i que a més ens estan anunciant que aquest cap de setmana tornem a tenir una enfilada de temperatures molt elevat, doncs vaja, ens preparem per dir quin serà el proper i on ens sortirà. Tant de bo que això només fos allò, una atenció que després acaba sent res, però ens estem preparant i hem d'estar preparats i ser molt conscients que en qualsevol moment en podem tenir un altre.
Avui, per exemple, Patrícia Plaja, després del Consell Executiu, la portaveu del govern, anunciava aquestes 154 dotacions més que comptaran amb bombers a partir d'ara. Suposo que bona notícia.
És una molt bona notícia. És personal que treballen el suport de bombers. Ara, sovint parlem dels bombers, el nombre de bombers, més bombers, però a vegades ens oblidem que en el conjunt de l'organització hi ha personal que porta, perquè ens entenguem, o fa servir el casc, l'uniformitat d'intervenció i tal, i fan els camions, les mànegues, el que sigui, no? Però ens oblidem que darrere també, perquè tot això pugui funcionar, hi ha tota una sèrie de persones que són les que estan en els centres de control, els que anomenen els TEOCs, altres que són els que pugen en els helicòpters i van amunt i avall, fan anar la grua, o altres senzillament que són els equips de PAF, conductors, etcètera. Bé, doncs, d'aquestes diferents, i segur que me'n deixo alguna, de totes aquestes altres tipologies de persones que en règim laboral, en aquests moments, actualment en règim laboral, estan treballant també dins de l'organització, doncs fem una incorporació i aplantillament, vol dir que queden incorporats en el cos de bombers, de 154 persones. Què vol dir en la pràctica? Doncs que l'enfortiment i el reforç i la normalització de les persones que estan a les diferents sales de control de bombers queda reforçat, i queda reforçat no d'una manera provisional, sinó ja en continu, és a dir, consolidats. Això és una molt bona notícia pel que fa a la gestió quotidiana de totes i cadascuna de les regions d'emergències i també en el nivell del control central de Bellaterra. En definitiva, diguéssim que és una millora que fa uns mesos doncs ho estàvem treballant, però que no era tan senzilla d'obtenir i que amb aquest acord del govern, diguéssim que s'ha donat un pas molt endavant per enfortir la capacitat de gestió i de funcionament del cos.
Avui estem parlant en aquest programa amb el cap de l'Oficina de Prevenció d'Incendis, amb el director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, el senyor Joan Delort. Senyor Delort, cal invertir encara més en prevenció per evitar que passi això que passa, que és evident que passa perquè hi ha més calor, perquè hi ha onades de calor, però per tant, com que passa això, cal prevenir més amb la neteja de boscos, per exemple, amb la neteja del sotabosc?
Miri, cal invertir molt en prevenció, molt, per una senzilla raó, perquè si bé és cert que els bombers, en aquest cas els bombers de la Generalitat, necessiten més efectius, sí, per això fem convocatòries, necessiten més recursos tècnics, vehicles, material, sí, per poder dur a terme més eficaçment i amb més eficiència totes les seves intervencions. Però si algú es pensa que només intervenint amb més recursos de bombers, que no vol dir que no se n'hagin de dotar, amb això ja en fem prou, perquè ho acabem fiant molt i tot, a que siguin molt eficaços, a que siguin molt bons professionals i que intervinguin bé de manera exquisida i tal, i amb això ja fem prou per fer front a tot el que ja se'ns està venint al damunt, crec que seria un greu error i evidentment ens estaríem equivocant del tot.
Per tant, cal apel·lar a la corresponsabilitat de la ciutadania, entenc,
La ciutadania, la gestió, el bosc ens ha crescut molt, com fem que les oportunitats perquè aquesta situació de risc se'ns acabi compartint en perill concret i objectiu el puguem minimitzar, clar, aquest és el gran repte que tenim tots plegats, tots plegats. No només invertint, que insisteixo, ho hem de fer, ho hem de continuar fent, amb bombers, sinó a més també fent un... I aquest és un procés de més llarg recorregut, una visió més llarga, però fent que les oportunitats i del perill associat a aquests riscos doncs els puguem disminuir.
Li pregunto, senyor Delort, perquè segurament vostè tindrà la dada. Com influeix doncs el factor humà en la propagació dels incendis o en que hi hagi incendis a Catalunya?
Bé, hem de dir... Si féssim una estadística així molt, molt generalitzada, de que si cada 10 incendis més o menys de vegetació podem arribar a dir que 9 d'una manera o altra el factor humà hi és pel mig, i quan dic el factor humà no vol dir que hi hagi algú que vagi corrent amb un llum i aviam on fa foc.
No, pot ser per negligència, també entenc.
Negligències, a vegades un accident, senzillament un accident, o per exemple el que s'està parlant d'Ages, no? De dir, escolta, és que va ser, resulta que un helicòpter que estava fent uns treballs d'un encàrrec, per tant res de mitjans aèris d'extinció, doncs va tocar una línia, etcètera, etcètera. Això és activitat humana. Doncs aquesta activitat humana, que és la que acaba provocant ben bé un 90%, o facilita que un 90% dels incendis de vegetació s'acabin produint, doncs vol dir que què podem fer perquè en comptes d'un 90 el féssim reduir a un 50 i després el féssim reduir a un 40 i després a un 10. És a dir, com som capaços d'invertir aquest percentatge pervers que és el que acaba finalment provocant aquests incendis, no? Les oportunitats, les necessitats són moltes, variades i àmplies, i sobre aquests diferents factors hi hem d'intervenir. I evidentment, la pròpia autoresponsabilitat i consciència de tots i cadascun de nosaltres és la que hem d'aportar per tal de que millorem aquests perills, finalment, que s'acaben produint.
Per últim, senyor Delort, com que estem parlant de prevenció, si me'n vaig uns quants anys enrere, segurament hi haurà gent que ho recordarà quan Joaquim Nadal era conseller. Recordo que va ser precisament ell qui va instaurar un pla per les urbanitzacions que són en plena muntanya i que no pateixin incendis o, si més no, que tinguin una certa seguretat. Ahir li preguntàvem, precisament per això, al senyor Jaume Minguell, cap de l'Oficina de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, Barcelona, li preguntàvem des d'aquesta casa al Punt i Seguit i contestava això.
Bé, tenim situacions molt diverses. Tenim urbanitzacions que estan complint la normativa, forces, amb l'esforç que suposa per un ajuntament petit fer-ho, però també tenim d'altres doncs, que encara no estan les actuacions realitzades. La franja de protecció exterior de l'organització és una de les mesures que preveu la llei, però també aquesta preveu que hi hagi unes actuacions en les parcel·les interiors, no només és la franja, i tampoc busquen la seguretat absoluta, és a dir, la seguretat 100% no existeix.
Això és el que deia ahir al vespre en aquesta casa Jaume Minguell, cap de l'Oficina de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, i li volíem preguntar precisament a vostè, senyor Delort, per això cal revisar tot aquest pla de les urbanitzacions?
Miri, a l'avançada podria subscriure totalment el que va dir en Minguell, tal qual. Però a més afegiria un altre element de reflexió, que no és ara el moment de fer-ho. Això s'ha de reflexionar precisament quan estiguem fora de del període d'incendis, que és el següent. És a dir, haurien totes les urbanitzacions tenir aquesta franja de protecció? Sí. La tenen totes? No. N'hi ha moltes que no la tenen, també. Però, a més, els introdueixo un nou factor. Mm. Amb la nova violència que, arrel del, precisament, el canvi climàtic, se'ns està produint amb la tipologia d'incendis, amb el potencial de foc que desenvolupen, amb les flames, amb les cavalcades rapidíssimes que fan que, per exemple, això ho vam veure ahir, més o menys en 3 hores, en línia recta, l'incendi pot haver avançat 4,5 km. Quan finalment topa amb una urbanització, la reflexió, pregunta-reflexió que ens plantegem és: i n'hi hauria prou amb aquesta franja dels 25 metres, o fins i tot d'haver espurgat un nivell relativament suficient d'arbres en aquesta franja davant d'un incendi d'aquestes característiques? Jo crec que la resposta és no. No. És a dir, ens podem trobar amb la paradoxa de que, tot i encara no tenir totes les franges de prevenció fetes a totes les urbanitzacions, encara que les tinguessin amb les condicions que en aquests moments estan establertes, és probable que fins i tot no en fessin prou. I m'afegeixo al que deia el representant de la Diputació. El nivell de seguretat absolut i total no el tenim, però hem de ser molt conscients que allò que fèiem i preveiem per unes determinades circumstàncies i uns determinats focs fa 10 o 15 anys, probablement ara ja se'ns estan quedant vells com a concepte, i hem d'anar a mesures que han de ser amb un nivell més adequat a les circumstàncies de foc actual.
Per cert, que com a sistema de seguretat, com sabem ja a hores d'ara, o hauríem de saber a hores d'ara tots els ciutadans, hi ha restriccions a molts massissos, moltes zones de Catalunya, degut a aquestes onades de calor, que estaven previst que s'acabessin aquestes restriccions el proper divendres. És possible que s'acabin allargant aquestes restriccions?
Bé, això ho determinen el cos d'agents rurals. Ells ho estan apamant, jo diria, pràcticament a nivell diari, ho fa conjuntament amb la informació que prové d'acció climàtica, però a més ho fan també no només per les circumstàncies meteorològiques que es puguin donar en uns dies molt concrets, sinó també tenint en compte quin és l'estat de la vegetació, de la sequedat que s'arrossega, quina és l'activitat humana, és a dir, el perill associat a un determinat entorn de risc. I per això es van adaptant aquestes mesures, i en aquests moments bueno, el que estan fent és, que jo crec que ho fan bé, és dur a terme allò, restriccions molt ben localitzades, molt ben situades, en funció precisament d'aquest risc. El risc és elevat, i nosaltres tots plegats hem d'estar molt amatents precisament a aquests missatges i a aquestes restriccions, i ser molt curosos en el compliment d'aquestes restriccions que va determinar el cos d'agents rurals.
Per últim, senyor Delort, sí que li demano que ens dugui una espècie de pauta per tota aquella gent que s'hi vulgui anar a la muntanya aquest estiu. Quin és el comportament bàsic que hem de tenir? Jo crec que hi hem d'incidir moltíssim encara amb això.
Foc, res de foc. Si itineraris segurs, si la situació de risc és adversa, per tant, vol dir que tots els missatges que s'estan rebent, que s'estan donant, que vostès estan ajudant a difondre doncs ser molt curosos en el seu compliment i sobretot no posar-nos nosaltres, o sigui, ni provocar ni ser objecte de nosaltres d'assolir situacions de risc que ens puguin posar en, en una situació de perill. És a dir, això és absolutament bàsic. I finalment, quan tinguem un incendi, no anar a fer ni el tafaner ni el badoc. Perquè, dissortadament, doncs veiem com a vegades algú s'hi vol atansar i, a més, fer algunes fotografies i, miri, no és el moment. No és el moment. Ni ara ni mai. Però llavors és precisament quan s'ha de donar pas a que el cos d'intervenció faci la seva feina. I nosaltres el que hem d'ajudar és a no encara agreujar més la situació de risc.
Director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Joan Delort, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui en aquest programa. Molta sort i molta força, que vagi molt bé.
Gràcies a vostès.